Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui, una dosi d'optimisme abans d'entrar en matèria, que no ho és tant. Segons la revista Rolling Stone, aquesta és la cançó que està considerada com la més optimista de la història. Every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. En Bobby McFerrin la va treure al mercat l'any 1988 i formava part de la pel·lícula Cocktail, de Tom Cruise, i us puc dir que va generar moltes llegendes urbanes, com per exemple que l'excés de positivisme del tema li va crear una depressió i es va acabar suïcidant. Per sort, això no és cert, i a data de 2024 és ben viu. La veritat és que molta gent recorre als pensaments positius, com per exemple la lletra d'aquesta cançó que estem escoltant, l'energia que transmet, un paisatge, una conversa, una persona, per aturar una cascada de pensaments negatius que de vegades ens cauen al damunt i no sabem ben bé ni com ni per què. I llavors entrem en aquella roda de hàmster al qual no sabem sortir i només fem que rodar dins d'una voràgina de pensaments. Avui buscarem la pau mental per intentar controlar els pensaments i sobretot els pensaments negatius que de vegades ens fan la punyeta. Don't worry, be happy now. Xavier, benvinguts.
Hola, caram, quin tema, tu.
És dels macos, aquest,
És dels macos, és dels que... Clar, perquè és que és el que retrata una miqueta com vivim avui, no?
Esbarats.
Sembla que més estrès, més pensament recurrent, no? S'ha de més voltes a les coses.
Sí, i més ràpid que va la rodeta del hàmster.
Exacte, i per tant, doncs, és un tema que sí, sí, interessa. Però avui ho abordarem des de... des d'una perspectiva interessant. Utilitzem una mica la neurociència.
Em sembla molt bé.
Perquè ens ajudi una mica a entendre per què pensem d'aquesta manera que pensem.
Tu creus que en el món en el que vivim, o sigui, un dels grans èxits, més enllà de qualsevol altra cosa, material, espiritual, pau mental, o sigui, es cotitza, però molt.
La veritat és que sí, perquè és el contrast amb el modus de vida, no? Si veiem la gent pel carrer... Clar, és diferent viure en una ciutat, viure en un poblet, viure en un poble petit, viure en un poble més gran. Clar, tu vens a Barcelona, una persona que vingui de poble i dirà, què fa la gent? Que estan tornant tots bojos, perquè ens veurà córrer. Diu, però què els hi passa?
Sí. I llavors la
gent mal de Sant Vito.
I llavors la gent de Barcelona, que s'està més d'un cap de setmana en un poble, perquè un cap de setmana està molt bé, però hi ha gent que més d'un cap de setmana també s'hi estressa.
Exacte.
Aquí no passa res.
Passa res.
Aquí va molt a poc a poc.
Trobo
aquí
faltar,
tot sorprenen.
Clar, falta el soroll.
Tranquil·lament, em falta alguna cosa.
Em falta el soroll.
Jo ja hi firmaria, el temps que fos, però sí que és veritat que hi ha gent que li va la marxa. I quan està més de dos dies de tranquil·litat... Això és allò que hem comentat moltes vegades, que a tothom li fa molta il·lusió arribar a les vacances, però quan hi arribes, tens aquell nervi dels primers dies...
Clar.
Que dius, home, jo volia estar de vacances, i en canvi sents com una ansietat heredada de la feina que acabes de deixar.
No? O de que tens l'angúnia de que no ompliràs tot, o que no estan passant les coses com tu tenies previst. O a veure si passarà el temps i no hauré pogut fer tot el... És a dir, ja ens estem estressant. Imagina't, encara no hem viscut l'experiència... I la nostra ment ja està especulant en el davant, en el futur.
Qui hi ha aquí dins? Qui hi ha aquí dins del
cap? Dir, no
hi ha un mico amb uns platerets tocant-los la pera de tant en quant, perquè avui que volem parlar de pau mental, és a dir, a mi ja m'agradaria tenir, de fet, intentem que sigui així, en una feina creativa com la que ens toca, ja m'agradaria tenir moltes idees en el moment que se'm requereixen, però és que de vegades aquestes idees i aquests pensaments arriben en el lloc més insospitat, arriben en una tassa de vàter, arriben en un sofà o arriben al llit, i quan arriben al llit, noi, ja et pots acomiadar d'aquella nit, perquè allà dins hi ha com un Dragon Khan que puja i baixa amb un munt d'idees i no les podem controlar.
Exacte. Bé, aleshores avui, per no entrar en dinàmiques que ja hem fet sobre els pensaments negatius, avui ens centrarem una mica en observar què fa la pròpia ment, no? I aleshores, fixa't una cosa. Tenim una ment que pensa, i que generalment té dos tipus de pensament claus, els que són els que sempre hi posa l'atenció. Un és allò que està passant. Per tant, jo visc en un món en el que no paren de passar coses.
L'aquí i l'ara, no?
I aleshores jo estic veient, escolta, mira aquell com va vestit, ara el cotxe aquell que ha passat, escolta, gairebé que
atropella aquella dona. Estímuls.
És a dir, són estímuls, però són estímuls que fan que jo l'atenció la tingui posada en coses que passen. Per tant, d'alguna manera, és com si jo hagués d'estar una mica alerta i controlar la meva situació en el món per tal de protegir-me, per tal d'adaptar-me a les coses, etcètera. I això obliga que el cap, que la ment estigui distreta amb una activitat d'atenció concreta. Uh-huh. Aquesta seria la primera.
Una activitat que triem o que no triem?
A vegades no la triem, però ja...
Sí, és una pel·lícula o és un llibre o no?
No. En aquest cas, som allà i som allà.
Val.
Tu surts al carrer, et comences a trobar amb coses.
Sí.
I les mires. Sí. Les mires, contemples, distreus...
Coses que van passant.
Però, clar, hi ha un ordre amb això.
Sí.
Hi ha una certa atenció dirigida.
Sí.
Quan tu estàs treballant, hi ha un altre focus d'atenció mental, que és la feina que has de fer. Per tant, tu ara m'estàs escoltant, estàs fent un esforç, has hagut de redactar... Doncs...
Mai és un esforç.
D'acord, gràcies, però ja saps que has de posar-hi una mica d'atenció.
Sí, no, clar, has de posar atenció.
Has de poder parlar del que estem parlant, has de poder seguir el diàleg, després has de posar una música, és a dir, hi ha una sèrie de tasques a les quals en aquest moment el teu cervell està posant-hi absolutament la seva atenció.
Correcte.
Per tant... D'alguna manera estem dient, quan jo estic en modus supervivència o en modus control de les circumstàncies, o en modus treball, en modus estudi, en modus lectura, en modus seguir una sèrie, estar al cine veient una pel·lícula, d'alguna manera la meva ment està en modus de ordenar-se.
Tu li estàs dient, estigues al cas?
Sí, és el cas.
Que estan passant coses que m'interessen.
I aleshores tu vas captant tot allò, ho vas vivint, ho vas ordenant, vas endreçant. És a dir, el teu cap no està fent una activitat de pensament rumiatiu, sinó que està concentrada en entendre i en viure allò que està passant.
D'acord.
Ara bé.
Ara.
Llavors ens anem cap a casa.
Sí.
I puges a l'autobús,
o
vas amb el cotxe, i ja no sé que posis una música i estiguis ballant la música o estiguis cantant, que ja seria estar seguint una mica el que està passant en el medi, la teva ment comença a divagar. I divagar és la naturalesa pròpia de la ment. Quan la ment no té res que fer, divaga. Per tant, aquelles persones que diuen que sempre estic pensant, que es quedin tranquil·les, que no tenen un problema. Tenen un problema aquelles persones que s'obsessionen amb algun dels seus pensaments i el converteixen en un modus d'haver de resoldre una situació impossible. Però més enllà del pensament obsessiu i controlador, el que estem dient és la naturalesa de la nostra ment, des del punt de vista del pensament, és absolutament divagadora. I quan ho fem, això? Quan estem avorrits, quan no tenim res que fer, quan arriben les vacances... Ara que vindran dies de festes, doncs la gent què farà? Pues surt. Però llavors ja no té obligacions. Ja no té, a part de conduir o haver de seguir una mica la circulació, un cop arribat al lloc, què té per fer? Res.
Que és un moment fascinant, que a mi també m'ha passat alguna vegada. No diré anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe s'està alerta, però vull dir, en algun moment on estàs, per exemple, fent un desplaçament, per exemple, caminant, jo he anat del punt A al punt B i he arribat al punt B i no he sigut molt conscient de tot el trajecte. És a dir, he tingut la ment tan ocupada en tantes coses, gens importants,
És però igual,
he tingut el cap
estava distreta.
I he pensat,
ara.
Dic, hi he arribat?
Ara.
I no he sigut conscient d'haver passat un pas de vianants, d'haver-me aturat en un semàfor. Tot això ho he fet de manera inconscient.
Exacte.
I he arribat al lloc i dic, bueno, ja hi som, perquè he estat distret amb
distret,
coses
vagant,
que tenia.
Vagant.
Sí, que tenia dins del cap.
Aleshores, tot això ens ve d'una investigació que se n'han fet moltes,
O sigui que la naturalesa del nostre cap és
divagar.
Aleshores,
aquesta gent de la Universitat de Dartmouth, el 2007, van publicar la revista Science, per tant, de gran prestigi a nivell científic, i van dir, o van demostrar, que l'activitat mental associada a la xarxa neuronal que es diu per defecte era el pensament independent de l'estímul o la divagació mental. És a dir, que més enllà de que tinguis un estímul molt concret, que és el que hem definit,
sí,
l'estímul és el medi o l'estímul és l'activitat, quan no tinc activitat, la meva ment divaga. I, per tant, està actuant el que es diu per defecte. I aquest actuar per defecte vol dir que té com una mena de rumiació sobre aspectes que no tenen a veure amb el que t'està passant. Si no tenen a veure, per exemple, amb la vida, amb la mort, amb el sentit que el que estàs vivint, si ets feliç o no ets feliç...
Per tant, podem concloure que si estic una miqueta angoixat perquè el meu cap va d'Herodes a Pilats, tu m'estàs dient que això és normal.
Sí.
És a dir, que és l'estat normal.
Sí.
Que sempre dono voltes a les coses, penso coses... Aquest és l'estat normal.
L'estat normal és la divagació, perquè la ment justament fa això. És el que en el budisme es coneix com a mente mono. És a dir, un pensament que va saltant d'una cosa a l'altra.
Qui t'he dit jo que hi havia dins del cap un mono amb dos platerets en alguns moments, efectivament?
Aleshores, el pensament recurrent de la gent quin és? Però ja t'ho pots imaginar. Soc feliç, no soc feliç, estic bé, no estic bé, estic passant una bona època, no estic passant una bona època, no ho sé si aquest matrimoni està funcionant bé, estic amoïnat pels meus fills... Què m'espera en el futur? Tota la meva vida haurà de ser així? Aleshores, tot...
Hòstia, has fet tota la llista que dels grans èxits, eh?
Exacte.
Que tenim al cap.
Aleshores, totes aquestes cosetes, un, quan, no, quan està avorrit, quan està parat, apareix la ment per defecte. Que aleshores el que fa és portar-nos a la divagació o rumiació sense sentit, perquè compte que tot això és sense que hi hagi una orientació. Mm. En canvi, una altra cosa és filosofar, una altra cosa és estic fent una reflexió i, sí, per tant, he de fer una indagació en la qual doncs, segueixo una línia ordenada. Aleshores, quan jo endreço el meu cervell, per això la gent, quan endreça el seu cervell, està millor. La gent, quan endreça el seu cervell, o, per exemple, quan treballa, encara que tingui una feina que, precisament, probablement no sigui la feina de la seva vida.
Però hi ha una obligació i la mona que hi ha dins el cap diu, calla,
està callada.
He de fer coses.
Està callada perquè està posant l'atenció en la feina que ha de fer.
Aquí el tema és quan, per exemple, dins de totes aquestes divagacions, n'hi ha un d'aquests pensaments, o et diria jo, per exemple, un seguit de pensaments negatius que decanten la balança. És a dir, en aquesta llista que m'has fet, de vegades... per la raó que sigui, que ara et preguntaré per què, pesen més els negatius que els positius.
Sí.
Doncs aquí què passa?
Bueno, aquí, primera, és que ens anem al passat i al futur. És a dir, el problema principal de la divagació mental és que no pot estar en l'ara i l'aquí. Perquè en l'ara i l'aquí hi ha una consciència que t'obliga que et posis l'atenció en l'ara i l'aquí. I el fet que et posis l'atenció en l'ara i l'aquí ja li estàs donant un ordre. En canvi... si divagues, que repeteixo, és el que la ment per defecte sol fer, aleshores la tendència estudiada, en psicologia ho sabem prou bé, és a pensar en el passat o pensar en el futur. Mm. Aleshores, aquí vindran les condicions...
Això per defecte, eh?
Per defecte. Per defecte, perquè, clar, si no tinc una cosa que resoldre ara...
Ara mateix li és igual. Llavors se'n va endarrere i se'n va endavant.
On ha d'anar? Marc, on ha d'anar?
Sí,
ha d'anar, pues, pues, al passat.
Però el passat o el futur poden ser la mar de...
Sí.
La mar d'encoratjadors.
Sí.
I de vegades no. De vegades sí. Et ve aquí el carro, sí, de la compra ple de,
exacte,
coses dolentes.
Aleshores, aquí és on ve la direcció que cada persona, i aquí cada persona és diferent, aleshores no podem marcar un general, així com diem, la ment per defecte és genèrica, en canvi, quan tractem el passat i el futur, no podem dir que tothom ho viu igual. Ara bé, una persona que té de tendència, la seva personalitat té de tendència a ser pessimista, quan observi el passat, l'observarà des d'aquest filtre pessimista. I, per tant, què hi trobarà en el passat? Tot allò que va anar malament, els disgustos que va tenir, la mala sort que va tenir en aquell moment, comença a pensar si no hagués fet allò, si no hagués fet l'altre, mentre que un optimista quan pensa en el passat, pensa, que bé que m'ho vaig passar, tu. Oita, i allà també vaig ser molt feliç. Ostres, tu, quantes coses que he fet a la vida. És a dir, que la tendència anirà molt d'acord amb la psicologia de la persona. Per tant, estem sempre ficats aquí. Jo sempre acostumo a dir, compta amb treballar massa els pensaments del passat i els del futur, perquè en el passat generalment hi trobaràs culpa i en el futur hi trobaràs por.
Hòstia, però...
Marc,
quin panorama.
Fixa't. No, perquè quan penses
llavors
en el passat...
Llavors em centro amb l'ara i l'aquí...
Ara,
i no donem tantes
ara,
voltes.
Que tu sempre has dit si això de l'ara i l'aquí, que no ho
no,
veies,
però
clar,
si m'estàs dient que la mona que tinc a dins em generarà tots aquests disgustos, El passat culpa?
El passat culpa per què? Perquè acabes veient que allò fet, que no havies d'haver fet.
La perspectiva.
La perspectiva,
no?
La perspectiva de si hagués triat d'una altra manera.
I el futur por.
I el futur por perquè...
Por o incertesa, no?
Incertesa, inseguretat, incertesa, què passarà, i si no em va bé, i quan em moriré...
O sigui, explicat així, és evident que no tenim més sortida.
Clar i la
que centrar-nos en...
Gràcies a Déu que el Marc ho ha entès per
fi. És que m'has posat... No, és que m'has posat en un... Això ha sigut una trampa. M'has posat en un carreró sense sortida i jo tinc cap altra manera de sortir d'aquí?
Bé, em dic que aquí depèn de on... Tu, per exemple, quan penses en el passat, te'n vas a la culpa?
No, normalment no.
Cap on vas? O no hi penses gaire en el passat?
No sóc molt de passat, estic més en el futur.
Vale, per tant, estàs en pau amb el teu passat?
Sí, jo diria que sí.
Aleshores, si estàs en pau amb el teu passat, ja està.
Home, tot són coses, eh? De vegades penses que podries haver fet alguna cosa diferent, però no... Perquè precisament tinc molt clar el concepte de passat.
Exacte.
Que és passat.
Que és passat.
I si el passat no influeix directament en l'ara i l'aquí o en el futur, doncs passat és passat.
Aleshores, estàs en pau amb el teu passat i, per tant, probablement el teu pensament no anirà excessivament en el teu passat, sinó que estàs pensant el dia a dia i el que et vindrà.
Però no pateixis que ho compenso pensant en el futur. Tot allò que no hi ha de passat, doncs ho trasllado ara el que vindrà, les incerteses...
I el futur
incerteses...
què? Com ho pintes?
Ah, doncs...
El pintes amable, el pintes esperançador, confiat...
Sí, exacte, però incert també, no?
Incert,
per definició,
és que ho és, per definició.
Per definició, el pinto incert, sí, sí.
Però tens algunes pistes, i et diré una cosa molt interessant, ja que estem jugant una mica amb aquests tempos i amb el funcionament de la ment, no? El passat i el futur... els pots canviar sempre en el present. Per tant, el passat, no hi pots tornar al passat, però sí que pots canviar la perspectiva que tu tens sobre el que has viscut. I això li diem ressignificar. És a dir, puc reviure les coses que he viscut d'una altra manera. Per què? Perquè tinc una altra consciència.
I vol dir...
Perquè no vull que em faci aquell dolor, perquè ja n'hi ha prou de patir.
Fent-me una mica d'autoteràpia, mirant-m'ho d'una altra manera.
Exacte, però d'una manera amable i d'una manera, sobretot, que et deixi en pau. I el futur l'estàs creant ja ara. Llavors, hi havia un dels famosos filòsofs grecs, Heràclit. I Heràclit deia, el caràcter és el destino. Que d'alguna manera et venia a dir, noi, si tu continues sense canviar res de la teva vida, no cal que pensem que et passarà en el futur. Ho tenim claríssim. Ja ho sabem. Per què? Perquè ho estàs construint en el teu present. És més, no ho estàs construint en el teu present, no. Ja ho vens construint des del teu passat i com que no has canviat ni un àpice, aleshores és de bojos, com deia Einstein, pensar que sense fer res les coses seran diferents.
És aquella màxima que jo m'aplico moltes vegades que diu que si sempre fas les coses de la mateixa manera, continuarem sempre igual. El resultat serà sempre el mateix.
Per tant,
si les canvies, serà un resultat diferent.
Efectivament. Aleshores, és molt important tenir en compte que quan nosaltres estem pensant en present, perdó, en passat, o en futur, ho estem fent sempre des del present, ho estem fent des de l'ara. I aquí és on els meditadors, quan aquí donem una mica d'eines o intentem explorar cap on van les coses, diem la importància que té la meditació. O el mindfulness, la consciència plena, o la pràctica de l'ara i de l'aquí, que és una mica la pràctica contemplativa.
Traduït, centrar-nos en el que podem fer ara.
Efectivament. I qui no vulgui entrar en un àmbit de relaxament o de treball així més de meditació, doncs escolta, que se'n vagi a la natura i contempli. Però no ho dic amb cachondeo, no?
No,
fota't i ves al camp. No, és que és la solució.
Vés a fer una volta.
És a dir, vés a fer una volta, però una volta de debò. Que vol dir, en lloc d'anar a fer una volta i divagar, perquè clar, el bosc et donarà l'oportunitat de que, com que no hi ha res a fer, divaguis. Llavors, no. Vaig al bosc a contemplar. Per tant, a deixar que la natura m'ompli, a deixar-me contemplar per tot el que és bellesa del meu, o, i també que ho dic sense em fotre'm ni mica, abraçar un arbre. És a dir, viure experiències que fan que la teva ment en aquell moment estigui present fent allò que fa.
Escolta, que l'altre dia vaig veure que des de l'Hospital Taulí de Sabadell, que me l'aprecio també per la feina que fan i per la proximitat que hi tinc, hi ha programes d'abraçar arbres.
Efectivament.
És a dir, hi ha excursions a la natura i...
Banys de bosc.
Exacte.
Banys de bosc.
Exacte.
Els banys de bosc són una manera de dir anem a trencar amb la divagació mental de forma que puguis estar contemplatiu, puguis estar deixant-te amarar i que la teva atenció se senti en aquelles coses que estàs fent, el teu caminar, la teva respiració, la bellesa del que contemples, etcètera, etcètera.
Val, m'has explicat d'una manera molt efectiva, que he estat obligat a donar-te la raó pràcticament.
No t'ha agradat gaire,
no,
això,
no, perquè m'has obligat una miqueta a anar cap on volies anar, però vull preguntar-te dues coses. És a dir, i quan hi ha una idea que es va repetint,
sí,
i repetint i repetint, és a dir, que és un pensament que, vulguis que no, abracis un arbre, vagis a fer una volta o estiguis on siguis, no para de repetir-se.
Sí.
Què fem? Què està passant aquí?
Aleshores, aquí sí que convé una certa indagació. Però fixa que la indagació ja no és mente mono. Ja no és saltar d'una cosa a l'altra.
No.
Anar al passat, ara al futur,
no, aquí,
ara als fills,
no, ja
a la dona, ara no sí. sé què. No.
T'estic preguntant per un pensament, llavors,
una idea.
Una preocupació.
Aleshores, aquella preocupació sí, que aleshores la meva ment s'entreté a fer una activitat indagativa o reflexiva. Per tant, entro en un àmbit... Però clar, això també s'ha de saber fer bé. Per tant, una mica t'han d'ensenyar que com s'indaga no pensant des del punt de vista de donar-li voltes amb el cap, perquè un problema que ha creat la ment no el pot resoldre la ment. Aleshores, hem d'utilitzar altres instruments com el propi cos, la respiració, i la indagació, quan diem indaga en el que t'està passant, no vol dir estigui pensant i donant-hi voltes, perquè això ja ho fas en el dia a dia, sinó centra't en el teu silenci interior. Acalla la ment i escolta el teu cos. Però veus, a l'escoltar el teu cos, està pendent de com sents les coses i ja li estàs donant feina al cervell.
Ja l'estàs distraient.
Per tant, ja la ment ja està distret, ja té activitat. I quan té activitat ja no divaga. Aleshores, aquest és una mica l'aprenentatge que estem fent avui per veure la quietud mental i per donar-nos en compte que aquelles persones que diuen, que n'hi ha moltes, Marc, que diuen, és que a mi això de meditar no... Ja és que em poso molt nerviós, jo és que no... Si no sé estar quiet. Bueno, escolta, no cal que t'asseguis, està quiet, però sí que quan surtis a passejar, perquè potser et va més bé, o et surtis a fer activitat, compta amb la ment divagativa. Perquè si la teva ment comença a divagar, aleshores tampoc t'estàs ajudant gens.
Sí, però no m'estàs donant claus per aturar aquest pensament que va fent voltes
sí.
i voltes i voltes i voltes. M'has dit, escolta el cos, la respiració, però com ho fem, això? A veure.
Fent-ho, és a dir, calla. Calla i escolta. Però fixa't, l'activitat que et proposo ara és escolta el teu cos, escolta el silenci, senta't en la respiració. Aleshores, són activitats que per si mateixes fan que la teva ment s'hagi de concentrar. Aleshores, els experts, aquests senyors que van fer aquest anàlisi, aquest estudi, que després li van titular El poder de la mente errante, no? D'alguna manera van arribar, no ells, sinó a través d'aquesta investigació, van arribar a crear una metodologia de meditació que consisteix justament en deixar que la ment divagui, però amb certes condicions. Llavors hi ha una primera condició, que és que tinguis un mantra de fons. Per tant, un mantra que vol dir una paraula que per tu sigui desconeguda, que no et vulgui dir res. Una paraula tampoc. Dos lletres. Mi. Bueno, mi és que em recorda... Ah, doncs mi no. Busca una paraula. Fip. FIP no, per mi no vol dir res. Vale, però anem a utilitzar FIP, que és una paraula una mica...
Jo faig així amb el cap, però no sé molt bé on anirem a parar.
Aleshores, tu t'asseus
sí.
i deixes que el teu cap divagui com li doni la gana. Que vagi on vulgui. No li posis freno. No l'aturis.
Encara que el que estiguis pensant et creï patiment...
No, perquè si crea patiment vol dir que no estàs amb el flip, estàs amb el patiment. Per tant, el flip... Dic flip, i pot sí. ser qualsevol... Això s'estudia, eh?
Sí.
Vull dir, avui en dia, igual que la meditació contemplativa o qualsevol tipus de meditació, també hi ha una meditació que s'ha d'aprendre, que és el que es diu la meditació no dirigida. Perquè justament el que es pretén és que no estiguis posant l'atenció i dirigint. Tots els que mediten dirigeixen l'atenció a evitar el pensament i estar connectats amb la respiració. En canvi, aquí és el contrari. És, no controlis la teva ment. Només tingues present com una mena de mantra que et vas dient contínuament perquè no et perdis, però no te'n fiquis dintre del pensament, però que deixis que et vingui el que vulgui. L'única condició, que no t'incantis, que no et quedis atrapat en un pensament.
Que vagin passant.
Sinó que els deixis que passin, que passin, que passin. Jo ho he experimentat. I saps què passa? Que et dones compte que de cop i volta la ment es comença a relaxar per ella mateixa.
Mm.
Per què? Perquè necessita aquesta divagació. I quan ja ha divagat... es relaxa.
Perquè hi ha una cosa, que estaràs d'acord amb mi, que és el pitjor que es pot dir en aquests casos, quan hi ha un pensament que va donant voltes, que és quan la gent et diu no hi pensis. No hi pensis tant amb això. Només fa falta...
No pensis en un elefant rosa.
Exacte. Només fa falta que t'ho diguin, no hi donis tantes voltes. O sigui, com se surt d'un bucle del mateix pensament?
La primera és que tinguis consciència que estàs ficat en un bucle i, per tant, la primera intencionalitat de voler-ne sortir. És a dir, has de fer alguna cosa per parar això. Ara bé, l'última cosa que haig de fer és intentar resoldre el problema mentalment, és a dir, ficar-me...
Encaparrar-me encara
no,
més. No,
sinó deixar que la ment vagui, que vagi d'aquí cap allà, que vagi d'aquí cap allà, que vagi on vulgui, que tingui una mica de darrere fons, de dir, hi ha una paraula que em recorda que no haig de marxar, i notar com a poc em vaig relaxant. Si no vols fer aquesta tècnica, aquesta seria la tècnica no dirigida, aleshores pots fer la meditació dirigida, la clàssica meditació, o pots fer el que hem dit, els banys de bosc o aquelles sortides. Per tant, el cos, la respiració, tens diferents elements que avui en dia et poden treure d'aquest embut. També, fixa't que hem començat dient, hi ha dues coses que a la ment li interessa molt, l'entorn i l'activitat. Per tant, canvia el focus de l'atenció i allò d'estar pendent només de la teva, del teu pensament, dirigeix la teva atenció cap a alguna activitat.
Els apunts del Tranquil·lament.
Avui hem dit moltes coses. Fins i tot s'han dit lletres i paraules sense sentit. Perquè sabem que aquest tema us interessa molt, fem un resum, fem uns grans èxits de... el que hem explicat
en aquest
episodi.
Però a l'engròs, diríem, primer de tot, existeix una ment que és el tipus de pensament que habitualment l'entenem com el pensament funcional, que és aquell que es dedica a observar l'entorn i a observar l'activitat que estem fent i està ficada dintre de l'activitat. Però que quan parem aquestes dues atencions que fa la nostra ment, la tendència natural del propi sistema neuronal és a divagar i que ens vinguin molts pensaments. Que ens vindran pensaments que tenen a veure amb la nostra vida, generalment, que té a veure amb com estem vivint, com ens sentim, la nostra felicitat, els nostres fills, la família, com vivim, i tenen a veure fonamentalment això amb un paquet que en direm passat i futur. Per tant, la ment se'n va cap a aquestes dues grans característiques a les quals, si ens encantem massa amb el passat, probablement acabarem descobrint qui tenim culpes, i si ens encantem massa amb el futur, ens donem compte que ens hem encantats en la por. Per tant, que tot això ens recorda la importància que té que ens centrem en el present. Centrats en el present, si veiem que tot i així la ment no para perquè està fixada amb un pensament recurrent i que sembla que hagi de resoldre, probablement ens està dient que hi ha estrès o que hi ha ansietat. I, per tant, caldrà, d'alguna manera, posar-hi l'atenció. Però l'atenció no és posar-hi més ment, perquè això és intentar apagar el foc amb foc. Aleshores, el que fem és anar a recursos com són el propi cos, la respiració, l'activitat, una activitat suau, una activitat, per exemple, com caminar, una activitat que distregui la ment i que la faci sortir de la seva atenció, que en aquest moment està posada en allò que li preocupa més. Per tant, distreure'ns.
Doncs avui hem dedicat aquest episodi a aquesta mona amb dos platerets que tenim dins el cap i que hem arribat a la conclusió que quan més distret estigui, molt millor. Xavier, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins una altra.
Fins aquí Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.